Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Salut Pública estudia si els 6 casos de legionel·losi que s'han detectat a Sabadell tenen un origen comú. Es tracta de 6 homes que van mostrar símptomes de la malaltia entre el 17 de març i el 18 d'abril. D'aquests, 5 van necessitar ingrés hospitalari, un dels quals a la Corporació Sanitària del Parc Taulí. Des del Departament de Salut recorden que la malaltia no es pot transmetre d'una persona a una altra, sinó que es fa per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. En aquest sentit, defensen que és segur beure aigua de l'aixeta o de les fonts públiques, tot i que es desinfectaran els sistemes que s'estan investigant. El cas és que els 6 homes que han passat la malaltia no viuen a la mateixa zona de la ciutat, sinó que estan repartits en diferents barris. De totes maneres, vigilància epidemiològica ho estudia com un brot comú. Del coronavirus a la legionel·losi, avui al Notícies Migdia d'aquest dijous 29 d'abril.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere.
A Sabadell només es podrà circular a 20, 30 o 50 km per hora.
A partir de l'11 de maig, seguint una normativa estatal, només hi haurà 3 velocitats. La majoria de carrers passaran a ser de 30 km per hora, ja que només podran sobrepassar aquesta velocitat els que tinguin 2 o més carrils de circulació per sentit. En parla dels avantatges el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
El sentit d'aquesta modificació que va iniciar-se fa 6 mesos era fer de les ciutats on es reduís la velocitat per tenir menys accidents i també millorar la qualitat de l'aire. Justament en aquest sentit es donava 6 mesos per adaptar totes les ciutats i ara podem dir que per part del Departament de Mobilitat ja hem fet totes les tasques per canviar la senyalització amb més de 50 senyals verticals i 33 horitzontals.
En els carrers de plataforma única, la velocitat màxima serà de 20 km hora.
Els impostos municipals es podran pagar a les oficines de correus de tot l'Estat.
Gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i l'empresa que ha estat motivat per la insistència dels usuaris. Cristian García, cap de la secció de zona de l'àrea d'oficines de correus, explica quins tributs es podran pagar.
Seran l'impost de béns immobles, l'impost sobre vehicle de tracció mecànica, el d'activitats econòmiques, la taxa de basura, tant la domiciliària com la comercial, i bueno, també n'hi haurà les taxes de parades del mercat municipal, d'instal·lacions deportives i de menjadors i centres docents.
Un servei que estarà disponible en els pròxims dies i que s'ha anunciat mentre es manté la vaga dels treballadors de la unitat 4 de repartiment.
Ovella Chao torna als escenaris per última vegada.
Després de cancel·lar el concert de comiat 2 cops per culpa de la pandèmia, finalment el podran fer el 29 de maig al Teatre Principal. Aniol Riba parla de la importància de tancar els projectes en una entrevista al programa Al Matí.
Jo penso que els comiats també van d'això, no? De saber acomiadar bé les coses, i el cicle de la vida és com és. Algunes coses s'acaben, en comencen d'altres, i està bé doncs que s'acabin perquè significa que han tingut una durada, no? I que al final doncs això, tenen un fi també.
D'aquesta manera acabarà la trajectòria dels sabadellencs que va començar el 2014 amb el disc Trempera Matinera.
I el Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar a Sant Oleguer la visita del Rayo a la nova Creu Alta.
Ho ha fet amb les novetats principals de Pierre Cornu i Edgar Hernández. Per contra, Antonio Romero i el capità Àngel Martínez no s'han entrenat amb el grup. El de dilluns podria ser partit sense públic a l'estadi. Podria ser l'últim. Aquell mateix dia, segons ha avançat la cadena COPE, el club haurà de rebre el protocol consensuat entre la Liga i el Consejo Superior de Deportes.
Repassem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Comencem pel temps. Ara mateix 19 graus a Sabadell, dia ennuvolat, però amb algunes clarianes. A veure què ens espera per les pròximes hores. Ens ho explica l'Esther Batalla. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada que va marcada de nou per a nuvolositat força abundant, si bé amb algunes planes transitòries ara al matí a punts del litoral, a punts també de ponent, a punts de la meitat sud. en conjunt. Malgrat això, creixeran nuvolades ja a partir de migdia, bona part de punts de muntanya que afectaran les zones properes. A més, parlarem de ruixats i xàfecs, que es produiran sobretot a punts de muntanya, però que es desplaçaran també cap a altres punts de l'interior i fins i tot podrien arribar amb una probabilitat més baixa a l'extrem sud de la costa i a punts també de la Costa Brava. I d'altra banda, a més aquesta tarda, aquests ruixats i xàfecs vindran acompanyats sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra petita, i a més hi ha la possibilitat que puguin ser de forta intensitat cap a l'interior del quadrant nord. De cara a demà divendres, encara parlarem de força nuvolositat en el conjunt del territori, amb precipitació durant la tarda de nou a punts de muntanya i altres sectors del país, i de cara a dissabte, sobretot fins a migdia, creuarà en sistema frontal que deixarà precipitació més general. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I com està el transport públic? Ens ho explica la Judit Cabrera des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que degut a una incidència ja resolta a les línies L9 Nord i L10 Nord de metro, l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, Judit. Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha 4 quilòmetres de retencions en els dos sentits a la C58 de Sabadell per unes actuacions de neteja a la calçada i estaran treballant fins a les 3 de la tarda. També hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta al nus de la Trinitat en sentit nord a la ronda de dalt, i a la C17 hi ha 3 quilòmetres en els dos sentits a Montcada per un control de velocitat per meteorologia adversa. Passen 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Possible brot de legionel·losi a Sabadell. Des del Departament de Salut estan investigant l'origen de 6 afectats per aquesta bactèria a la ciutat durant les últimes setmanes, davant la sospita que podria ser comú i que, per tant, es podria traduir en més casos. De moment se sap que els pacients van tenir símptomes entre el 27 de març i el 18 d'abril i que tots resideixen a Sabadell. Dels 6 afectats, 5 van requerir ingrés. De fet, un d'ells encara està hospitalitzat.
Els afectats són 6 homes d'entre 30 i 90 anys d'edat. Un dels pacients va ser ingressat al Taulí, mentre que la resta es van derivar a l'Hospital de Terrassa i al General de Catalunya, Sant Cugat. Des de Vigilància Epidemiològica treballen ara en la cerca d'un patró que apunti a l'origen d'aquests casos. De moment, l'únic punt en comú és que els afectats són de Sabadell, però ni tan sols viuen en una zona concreta. Mentrestant, reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d'investigació ambiental. Tot plegat tenint en compte que la legionel·losi no es pot transmetre d'una persona a una altra, sinó que ho fa per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. En aquest sentit, les persones fumadores tenen més risc de contraure la malaltia, així com les que pateixen malalties cròniques que afecten el sistema immunitari i les d'edat avançada. Des de Salut remarquen que es pot beure aigua sense cap perill de l'abastament públic, ja sigui en domicilis particulars o bé en fonts públiques. Com a mesura cautelar, però, s'ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc de tots els circuits implicats en la investigació, dels quals s'han recollit les mostres.
Els casos de Sabadell, però, no són els únics que s'han detectat al Vallès en els últims dies.
Fa 10 dies es van registrar 3 brots de legionel·losi en municipis de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat. Tots 3 estan en investigació i de moment s'estan portant a terme les inspeccions a les instal·lacions de risc.
L'últim gran brot de legionel·losi registrat a la ciutat va ser el setembre del 2014 i va provocar, atenció, la mort de 6 persones.
Totes tenien, segons Salut, patologies prèvies o factors de risc associats a la pneumònia. En total, 38 d'entre 45 i 95, 94 anys van veure's afectades per la bactèria. Mesos després, l'abril del 2015, Salut atribuïa aquest brot a la metal·lúrgia Sunyer, malgrat que en un inici senyalava una empresa del barri de Gràcia com a responsable.
I encara en matèria sanitària, però passant a la pandèmia del coronavirus, els indicadors epidemiològics es mantenen estables un dia més a Sabadell. D'aquesta manera, ja fa més d'una setmana que només es registren petites variacions. El risc de rebrot, per exemple, és avui exactament igual que fa 24 hores i es troba als 356 punts, després que ahir n'augmentés 3. També es manté la valoració velocitat de contagi al 0,90, mentre que dimarts era del 0,91.
En aquest context d'estabilitat també es manté la incidència acumulada 14 dies en els 391 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, s'han detectat 55 nous positius, ascendint el nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia fins als 18.443. En les últimes 24 hores no hi ha hagut cap defunció, de manera que es mantenen les 546 des de dilluns. En paral·lel, la campanya de vacunació segueix endavant i ja hi ha quasi 50.000 sabadellencs amb la primera dosi. Concretament, en són 49.962. D'aquests, 20.877 ja tenen la segona dosi.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Nova classificació de la velocitat dels vehicles als carrers de la ciutat. Bona part de les vies de Sabadell reduiran la rapidesa de circulació als 30 km per hora el pròxim 11 de maig. Segons la nova normativa, es permetran 3 velocitats per a vies urbanes dins les poblacions. Les regles parteixen d'un reial decret que modifica el Reglament General de Circulació i una modificació del Reglament General de Vehicles.
El regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez, ha valorat la mesura com a positiva i afirma que l'actual govern ja tenia un projecte similar a l'inici del seu mandat per donar més importància als vehicles de mobilitat sostenible.
Nosaltres creiem que és una molt bona notícia, donada que nosaltres ja anàvem treballant en aquest sentit. Una de les qüestions que van iniciar al principi, ja fa un temps, de mandat, era la implementació d'un eix central amb més de 11 quilòmetres de recorregut i tots els carrers adjacents en la reducció de la velocitat 30. El projecte en si s'ha fet i amb voluntat de potenciar els vehicles de mobilitat sostenible, donat que són vehicles que permeten no tenir emissions i que permet tenir una ciutat més saludable i més sostenible.
Ara, amb la nova normativa, Sabadell es canviaran més de 50 senyals verticals i 33 d'horitzontals. Rodríguez justifica el sentit de la modificació.
Per tant, són bones notícies que normativament a partir d'ara ja a totes les ciutats evolucionen i més tenim en compte que estem en una situació d'emergència climàtica. Per tant, Sabadell ha de fer un pas més per tenir una millor sostenibilitat i millor qualitat de l'aire.
A part de les emissions contaminants, des de l'Ajuntament tenen altres objectius, com el de reduir l'accidentalitat i el soroll a la vegada que es promou el desplaçament en bicicleta i vehicles de mobilitat personal.
Segons la nova normativa, es permeten 3 velocitats a les vies urbanes dins les poblacions. Són les següents. 20 km per hora.
A les vies en què calçada i vorera siguin al mateix nivell, el que es coneix com a carrers amb plataforma única.
30 km per hora.
A les vies d'un únic carril per sentit de circulació, tanmateix la llei permet que es puguin augmentar la velocitat fins a la màxima de 50 km hora, on es consideri convenient, senyalitzant-ho específicament.
I 50 km per hora.
A les vies de 2 o més carrils per sentit de circulació, però els vehicles que transporten mercaderies perilloses hi han de circular, com a molt, a 40 km per hora.
I els impostos i tributs municipals es podran pagar a través d'un gir postal a totes les oficines de correus de la ciutat i de l'Estat. Aquest tràmit és possible gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa pública que estarà habilitat a partir de la setmana vinent. Entre els impostos que es podran abonar des de correus hi ha el de béns immobles, el de vehicles, activitats econòmiques, la taxa d'escombraries o els de les parades de mercats, instal·lacions esportives, menjadors i també els centres docents.
Tot plegat a través d'un tràmit ben senzill que ha explicat el cafè de la ràdio Cristian García, cap de sector de l'àrea d'oficines de correus.
És molt senzill perquè només han de portar la carta de pagament a l'oficina i la persona que li atengui li agafa la carta de pagament, li llegeix el codi de barres i ja està. És un servei molt senzill.
Encara seran necessaris uns dies per habilitar aquest servei, però García n'ha enumerat els avantatges per a la ciutadania. De fet, assegura que s'ha impulsat per les demandes dels usuaris.
Un dels avantatges que té fer el pagament a la xarxa oficina de correus és l'ampli horari, i es pot pagar tant a les 8 de la tarda com a primera hora del matí. També un altre avantatge que el ciutadà aprofita que, al igual, té que recollir una notificació de l'Ajuntament de Sabadell a l'oficina en si i aprofita aquest moment per fer el pagament.
A més, les persones dels entorns rurals podran abonar els seus impostos directament al carter de la seva zona.
En aquesta entrevista, Correus ha declinat parlar de la vaga que estan realitzant els treballadors de la unitat de repartiment número 4 de Sabadell, encarregada de diversos barris del nord de la ciutat. Uns treballadors que denuncien irregularitats per part de l'empresa en els enviaments, a més d'una càrrega excessiva de feina.
De fet, un dels membres de la unitat en vaga, Eduardo Fernández, assegura que l'empresa vol desmantellar el servei públic per centrar-se en la paqueteria del comerç electrònic. També n'ha parlat al cafè.
Estan convençuts que volen desmantellar el servei públic maltractant-lo d'aquesta manera. I això és el que la ciutadania ha de tenir clar, que Correus vol desmantellar el servei públic i vol traslladar l'empresa a un camí completament dedicat al comerç, comerç electrònic, paqueteria i derivats. Però, clar, és que l'empresa té una responsabilitat de prestar un servei públic independentment de que pugui agafar aquests tipus de productes i oferir-los. No pot obviar que té una responsabilitat en quant al servei públic, que és el que ha de prestar, no única i exclusivament la paqueteria.
Els treballadors en vaga han denunciat la seva situació a inspecció de treball perquè asseguren que estan contractant personal per minimitzar la protesta. En total hi ha una dotzena de treballadors en vaga des del 6 d'abril, una protesta que han explicat que també es podria replicar en una unitat de repartiment de Terrassa. De moment, l'empresa es nega a negociar.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, radiosabadell.fm.
Passa un minut de tres quarts de dues. Vuit centres educatius de Sabadell ja han rebut 10 actuacions contra l'amiant. Ho ha confirmat el programa El Cafè de la Ràdio, la presidenta de la Comissió Tècnica de Desamiantcat, Consol Cervera.
Concretament, Sabadell, des que va començar amb tota aquesta actuació de corrosiment, s'han fet 10 actuacions en l'àmbit de Sabadell, centrades en 8 centres públics. Aquestes actuacions, la majoria han estat en l'àmbit de les coberts, taulades, fins i tot desmuntatge d'edificis auxiliars, com per exemple podien ser magatzems, casetes d'allà on hi havia de serveis en els espais escolars.
Aquestes actuacions s'han de fer en període no lectiu. La Unió Europea ha donat de termini fins al 2032 per a l'erradicació total i fins al 2028 per als llocs públics.
Cal un cens de la localització del fibrociment. A Catalunya encara queden per retirar més de 4 milions de tones de fibrociment, tot i que Cervera alerta que podrien ser més.
La primera eina que necessitem és tenir un cens on es pugui realment veure on està aquest fibrociment, on està ubicat, en quina situació de deteriorament es troba, i tot això encara no ho tenim, perquè seria la primera actuació que s'hauria de fer, que és el cens. De tota manera, és veritat que 4 milions de tones són moltes tones, però és que creiem que fins i tot pot ser més, i tot, quan es comenci a fer tot aquest cens i tota aquesta avaluació molt més concreta, que encara no la tenim.
S'espera tenir el pla aprovat pel govern a finals del 2021. Donarà les ubicacions, però també el grau de deteriorament del material per llavors prioritzar les actuacions. També caldrà formar la gent que faci la retirada i els tractaments. A més, faran falta llocs on emmagatzemar l'amiant i s'ha de fer tot en paral·lel. Ara mateix, sense el mapa, es fa molt difícil quantificar els recursos que calen per la retirada de fibrociment. Serà desitjable arribar a establir una certificació d'edificis lliures del material. El Taulí diagnostica cada any 20 casos de càncer com a conseqüència de l'amiant.
Sabadell és un dels municipis amb més contrastos socioeconòmics entre els seus barris, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Terrassa també presenta grans diferències segons la zona geogràfica, tot i que cap ciutat vallesana supera els contrastos de Barcelona, Badalona o Girona, que són els que encapçalen la llista.
En el cas de Sabadell, els valors més alts se situen a la zona censal del centre, concretament a la subàrea del Museu d'Art Imperial. En canvi, la zona amb un índex més baix és el barri de Can Puiganer. L'agrupació censal del centre de Sabadell és una de les 35 amb un nivell molt alt de Catalunya. El Vallès Occidental té 2 dels 3 municipis catalans amb un índex més elevat, si es tenen en compte les ciutats de més de 50.000 habitants. Són Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. De fet, la zona Parc Central, el Colomer, Pla de la Pagesa, Can Major de Sant Cugat, forma part de les 10 agrupacions censals amb un índex socioeconòmic més elevat de Catalunya. L'índex resumeix informació de 6 indicadors que engloben ocupació, treballadors de baixa qualificació, estudis i renda mitjana, entre d'altres.
Més coses. A Atracador detingut a l'avinguda de Matadepera, número 97.
A manca de pocs minuts per les 9 del vespre d'ahir dimecres, un home de 30 anys va intentar endur-se els diners de la caixa registradora amb intimidació. Al no aconseguir-ho, es van dur altres elements. A l'arribada dels agents van procedir a la seva detenció. Van intervenir 4 unitats de la policia municipal.
Un conductor interceptat supera el triple de la taxa d'alcoholèmia permesa.
Aquesta mitjanit, una patrulla de la policia local va efectuar la prova de l'alcoholèmia a instàncies dels Mossos. El conductor d'un turisme de 35 anys, el qual va donar positiu amb un resultat de 0,88 mil·lígrams per litre. La taxa màxima genèrica permesa, recordem que és de 0,25. La policia va realitzar les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.
Alumnes de l'escola Samuntada col·laboren amb Cal Estruc per crear una exposició sonora.
Es tracta de Babel, un diàleg obert on estudiants d'entre 8 i 10 anys han reflexionat sobre comunicació amb els artistes italians Marco Tondello i Dario Lazzaretto. S'hi posa en relleu el caràcter plurilingüístic i la varietat sonora de l'exposició. A més, en el superdivendres d'aquest 30 d'abril hi haurà altres mostres de residències d'arts visuals i digitals, com la conferència performativa Com Totes, a càrrec de Núria Gómez Gabriel, i també Just Thinking It, d'Irma Marco.
Obrim pàgina cultural, estrena amb totes les entrades venudes per Aida. La Fundació Òpera Catalunya tanca la temporada lírica amb el clàssic de Verdi, que es va estrenar ahir a la Faràndula. Ara queden dues funcions més a la ciutat, amb les entrades exaurides a un teatre al 50% de la seva capacitat abans de començar la gira per 6 ciutats catalanes. Ens fa la crònica de l'estrena d'ahir, l'Aleix Graell.
Es tracta del tercer cop que els Amics de l'Òpera, ara Fundació Òpera Catalunya, programen Aida. En 38 anys d'història se n'han fet 3 produccions i, de fet, amb Neris ha estat la mateixa en 2 d'elles i en aquesta amb grans ovacions. La mezzosoprano Laura Vila ha brillat amb una veu plena de color, en un paper que no li reserva grans àries, però sí duets vigorosos i una intensitat emocional d'alt voltatge. La filla del faraó i enamorada del general triomfant que no la correspon. Aquest és Radamés, interpretat per Alejandro Roy, que s'ha estrenat a la ciutat amb solvència amb un personatge, un dels més temuts, pels tenors. Una actuació que el públic també li ha reconegut amb una ovació després de la seva primera intervenció. Per Mirna La Cambra, directora artística de la Fundació Òpera Catalunya, no ha estat fàcil completar un muntatge amb un cor de més de 60 persones.
Hi havia moments que semblava que això no es podria fer. Amb tot això del Covid i de més, evidentment, doncs vam dir no podrem fer-ho, perquè hi ha masses inconvenients i llavors resultarà que farem un espectacle no correcte, no? Però hem insistit, i finalment doncs podem estrenar l'Aida, jo diria que amb una bona qualitat artística, molt bona qualitat artística.
Un repartiment que han completat la sempre poderosa veu de la soprano Maite Alberola, encarnant Aida, o Carles Daza, baríton, encarregat de donar vida a Amonasro, el pare de l'esclava Aida i el rei dels etíops. Menció especial també pel jove de 22 anys, Alejandro Baliñas, un baix amb molt de futur que ha cantat el paper del rei d'Egipte. Tot plegat en una estrena per partida doble, ja que el director Daniel Gil de Tejada s'estrenava amb una Aida, una partitura exigent que ha treballat al detall i de forma molt metòdica, amb un treball excel·lent amb el cor dels Amics de l'Òpera. Com explica ell mateix, un repte en majúscules.
La música es muy compleja, para la orquesta es muy compleja, porque tiene una orquestación muy sofisticada. Estamos hablando ya de un Verdi de casi 60 años que dominaba, bueno, ya dominaba desde el principio la orquestación, pero ha ido evolucionando hasta una elaboración de la orquesta muy sofisticada y que se ve claramente cómo trata los personajes, cómo trata la trama psicológica de cada uno.
Com passa amb moltes de les activitats de la nostra vida quotidiana, aquesta estrena d'Aida a la Faràndula també ho ha fet en una versió reduïda, sense els 10 minuts dels ballets, per complir amb el toc de queda. Ara comença una gira que passarà per Manresa, Girona, Vic, Reus, Sant Cugat i Granollers. Així es posarà punt i final a una temporada, la 2020-2021, del tot atípica. Per l'any que ve, la Fundació Òpera Catalunya promet menys víctimes en la ficció amb un programa que inclou Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Don Pasquale de Donizetti i el clàssic de Verdi, Rigoletto.
I els Ovella Xau s'acomiadaran dels escenaris fent música. Després de dos intents frustrats, el grup sabadellenc convida els seus seguidors a un últim concert aquest mes de maig. La cita és al Teatre Principal, el dia 29, i promet emocions fortes, ja que després de 10 anys de trajectòria, els membres de la banda volen posar punt final amb una gran festa.
Tot i que la pandèmia ha evitat per dues vegades, l'abril passat i també l'octubre, que els Ovella poguessin acomiadar-se dels escenaris, han decidit fer un últim regal als seus seguidors i organitzar una gran festa per tancar aquesta etapa. Aniol Riba, cantant del grup, explica per què van prendre aquesta decisió al programa Al Matí.
I ja no només per les noves aventures, no? Nosaltres, com deies, doncs vam publicar 3 discos, vam fer molts concerts per tot arreu on vam poder, i ara doncs ens van acabar com les ganes de seguir fent-ho igual com ho estàvem fent, i per tant vam decidir doncs ser honestos i dir doncs va, anem a tancar-ho això bé.
Els Ovella Xau són un dels grups de mestissatge que ha donat la ciutat, amb 3 treballs publicats, Trampera Matinera, Pastoreig i Can Corral, i una dècada als escenaris han decidit deixar pas a nous projectes dels seus integrants. Per Riba, aquest últim no serà un concert qualsevol.
Intentarem que sigui el millor d'aquests 10 anys, no? Les cançons més representatives i també, per què no, una mica de teatrillo, de historieta, no? Perquè no serà un concert qualsevol, hem decidit fer-ho, bueno, de fet, vam decidir fer-ho en un teatre perquè creiem que era un espai que ens permetia recollir no només la festa i l'alegria d'aquests anys, sinó també una mica la història, no? I tota la gent que ens ha seguit i que té més ganes de venir en aquest final, que pugui també recordar coses que hagin viscut amb nosaltres, i intentarem fer-ho d'aquesta manera.
L'última oportunitat per veure els Ovella Xau junts damunt de l'escenari serà al Principal, el pròxim dia 29 de maig. Les entrades es poden comprar ja a la web de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Tres minuts per arribar a les 2 de la tarda, moment per sortir de la ciutat. La setmana vinent començarà la vacunació de policies i guàrdies civils.
Fons d'aquest cos han avançat la notícia aquest matí a Catalunya Ràdio. En aquest moment s'està informant els agents del dia i hora en què rebran el vaccí, però ja se sap que se'ls administrarà el de Moderna. Tot indica que els agents hauran de vacunar-se als hospitals, ja que la vacuna de Moderna no pot transportar-se un cop descongelada. La notícia ha arribat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emetés una resolució per la qual s'obligà a la Generalitat a equiparar els agents immunitzats entre Mossos i policia i guàrdia civil.
I el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d'empara contra la inhabilitació de Quim Torra.
La mateixa sala, però, sí que ha rebutjat les mesures cautelars. Per això la defensa ja està preparant un recurs que farà arribar a Estrasburg. Torra ha apuntat en un comunicat que l'admissió del recurs 7 mesos després de la sentència del Suprem és una demostració del procés polític amb què l'estat espanyol vol reprimir l'anhel de llibertat i democràcia dels catalans.
I Catalunya ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 499.700 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,9%, segons dades de l'enquesta de població activa. L'obertura posterior a la tercera onada i l'inici de la Setmana Santa ha deixat una caiguda de l'atur del 7,1% i 38.200 aturats menys respecte del quart trimestre del 2020. Malgrat això, l'impacte de la pandèmia ha provocat un augment de més de 88.000 persones a les llistes de l'atur i la destrucció de més de 77.000 llocs de treball en els últims 12 mesos. I quarantena obligatòria per les persones que tornin de l'Índia.
Ahir el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'ordre que entrarà en vigor el pròxim 1 de maig i estarà vigent durant 14 dies. Els viatgers hauran de fer una quarantena de 10 dies que es pot retallar una setmana si els pacients donen negatiu en una prova. Tot plegat arran de la nova variant del coronavirus, que podria ser més contagiosa i que ha convertit l'Índia en el nou centre de l'epidèmia al món.
Menys d'un minut per les 2. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i tornem a partir de les 4, els butlletins horaris, i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara, l'actualitat esportiva, l'Hotel Suís amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.